Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
Passen ara 3 minuts de les 9 del matí. Everybody knows that the days are loaded. Everybody
rolls with their fingers crossed. Everybody knows. Jo no he estat un polític corrupte.
Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones. Lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Pondré en marcha una auditoría externa.
Ábalos Koldo Santos Cerdán. Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. Su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. 12 meses, 12 causas.
Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez.
Conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta liar.
No me pueden sacar los hígados. Porque
bueno,
no,
veremos cómo termina lo del juzgado de Tarragona, señor.
Me habían sacado los hígados, vamos, ¿de qué
señor
manera?
Señor Montoro.
¿De qué manera? Everybody knows.
El Diccionari de la Llengua Catalana defineix corrupte com aquell que accepta suborns o que no actua segons la justícia. Més o menys igual que el que recull la RAE, corrupto, que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar, ras i curt. Després de l'esclat dels casos Cerdán i Montoro, un de cada color, aquest estiu la preocupació per la corrupció ha tornat a cotes màximes entre els espanyols com a segon mal de cap, només per darrere de l'habitatge. Difícil que res superi la preocupació per poder-se pagar el pis i viure més o menys de manera digna. I amb aquesta furtó a l'ambient, amb els dos grans partits caient al parany de l'Itomés, l'extrema dreta juga a casa carregant-se de munició per seguir alimentant la tipolítica en un moment on, el que dèiem, la gent amb prou feines pot pagar-se un pis per poder-hi viure dignament. De fins a quin punt està corromput el sistema, de si hi ha solucions, de com abordar-les, en volem parlar amb tres experts en la matèria. El director de l'oficina antifrau, el Miguel Ángel Jimeno, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè porta ja 10 anys al càrrec i ha vist passar governs de diversos colors polítics. Abans, de fet, havia estat també president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Efectivament.
N'ha vist unes quantes, eh?
Sí, sí.
El vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, Feliu Madaula, bon dia també per vostè.
Hola, bon dia.
I el Joan Llinares, que és l'home que va destapar el cas Palau, que va assumir la presidència de la institució després de la destitució de Millet i de Montull, ara fa 16 anys, i que després va ser director de l'Oficina Antifrau del País Valencià. Bon dia.
Bon dia.
M'acompanya també l'Andrea Villòria, ella és la cap de Tribunals i Successos d'aquesta casa. Bon dia.
Hola, què tal?
Vostès i tu també, Andrea, ho dèiem, les han vist de tots colors. Primera pregunta. Com s'eixampa un corrupte?
Bueno, hi ha diferents maneres i solament ens empem a una part, no a tots, eh? Perquè això és la realitat que es demostra. Com és de part? Bueno, primer, abans d'enxampar-los, intentem que no passi, amb prevenció. Però s'han de posar aquelles mesures, en el cas de que passi, perquè sabem per experiència que aquestes coses efectivament també passen, no amb prevenció solament, no, sense prevenció no es fa, però amb prevenció no és suficient tampoc, perquè hem de tenir una resposta clara i directa per evitar la impunitat quan s'ha produït un fet. Quan s'ha produït un fet hi ha d'haver una investigació i hi ha d'haver la sanció que correspongui en el seu moment. Per tant, amb alertes que poden ser de controls o poden ser de persones que informen del que ha passat.
Feliu.
Bé, seria evitar també aquestes condicions que fan possible que hi hagi actituds corruptes i il·lícites, no? Llavors, nosaltres intentem treballar per canviar aquestes causes estructurals de la corrupció, tot i que sabem que la corrupció zero serà difícil d'existir.
Això és el que deia, això és el que deia Pedro Sánchez, eh? Des de Sumar li portaven la contrària. Deien, ha de ser possible la corrupció zero. Vostè té clar que no, que això és impossible.
No és possible perquè on es concentra poder, on hi ha poder, pot haver-hi corrupció. No és general, però sí que n'hi ha. Llavors, el que hem d'evitar és que el poder es concentri o es centralitzi en poques mans. I per això el paper important de la ciutadania. Tota la població, recau a la població el poder de poder elegir els nostres representants, però també de poder fer i participar en la política. No podem delegar la decisió final a unes persones sense la participació de la ciutadania. Per això, l'Observatori, creiem que tots hem de ser observadors i crear espais de seguiment de les actuacions de les institucions i de les forces polítiques.
El que passa que això que planteja també és molt feixuc com a ciutadà, no? Haver de carregar sobre les espatlles la sensació d'haver d'estar amb la desconfiança permanent sobre la classe política, no? I això ho hem sentit al carrer manta vegades, allò de tots són iguals, tots els polítics són iguals, i aquesta és una afirmació perillosa també, perquè al final a qui dona ales és a l'antipolítica, és a l'extrema dreta.
No podem dir que tots són iguals. La majoria poden actuar correctament. Cal, precisament amb aquesta actitud de vigilància, d'observació, posar de manifest les actituds incorrectes, les males pràctiques que es puguin donar. Mm. I el que sí també hem de posar en valor és que gràcies a les institucions i gràcies a un funcionament que ens dotem, doncs estan apareixent casos de corrupció. Per tant, vol dir que no funciona tot malament.
Senyor Llinares, vostè diria que hi ha una corrupció sistèmica?
Sistèmica o estructural? La corrupció secularment ha sigut una qüestió normal en l'àmbit públic. Malauradament, la ciutadania se l'ha tingut acostumada a que hi hagi gent en la política que està per enriquir-se i per a perpetuar-se en el poder, perquè, en definitiva, una bona part de la corrupció està dirigida a continuar manant, a continuar ostentant el poder. I les maneres de poder evitar-ho és un conjunt de factors que funcionen, essencialment que les institucions funcionen, que complisquen el seu poder, el seu paper. Una de les obsessions del corrupte és fer que les institucions no funcionen, que siguin febles, que estiguin colonitzades per els seus, per la gent que col·loquen, i davant d'aixes institucions febles, que quan haurien d'estar controlant no controlen, pues el corrupte ho té tot al seu abast, perquè no té límits. La ciutadania, evidentment, ha de reivindicar el seu dret a un bon govern, és un dret reconegut fins i tot en la nostra Constitució, quan diu que les administracions deuen de servir amb objectivitat a l'interès general. Mm. Ahí se fonamenta la integritat pública. Qui no està alineat en l'interès general i està en política s'ha de denunciar. Els corruptes, malauradament, i majoritàriament que han sigut destapats, no ha estat perquè funcionaren les institucions conforme haurien d'haver funcionat, sinó que moltes vegades ha sigut la denúncia ciutadana o la denúncia de funcionaris que s'ho han jugat tot per intentar ser conseqüents en el que és la funció d'un servidor públic, és estar al servei de la societat. Si mirem els casos més coneguts i els menys coneguts de com s'han pogut destapar, veurem que darrere d'este descobriment hem tingut gent que s'ha estat jugant la seva carrera, que s'ha estat jugant molt i que després la pròpia societat no els ha protegit o no ha tingut en compte absolutament per a res este ser conseqüent en la defensa del bé comú. Molt al contrari, s'han trobat en que tu, perquè t'has col·locat en ixe lío, bueno, l'acostum, la normalitat...
Ho diu per experiència,
ho diu per experiència mirar cap a un altre costat.
Ho diu per experiència personal, vostè que va destapar el cas Palau o que va contribuir a destapar el cas Palau en el seu...
Bueno, jo ara ja sóc un funcionari jubilat, però jo durant 42 anys he sigut funcionari, conegut, he tingut intents de suborn, de mirar cap a un altre costat. Això és habitual, és que ha sigut lo normal en l'administració pública i, per tant, parlo amb experiència directa personal, però també de moltíssima gent que he conegut durant el temps que vaig ser director de l'Agència Antifrau Valenciana. Vam protegir a funcionaris i no funcionaris que havien complert en la seva obligació, i sé el que és patir i sé el que és les dificultats que des de dins de les institucions hi ha per a perseguir la lacra de la corrupció. La gent no és conscient del mal que suposa la corrupció en les arques públiques i, per tant, en tenir els recursos necessaris per a que funcionin els serveis públics.
Ara el focus està posat a Madrid, en l'Estat, però aquí a Catalunya hem fet un bon màster en això de la corrupció. Segurament el que va marcar un abans i un després, Andrea, va ser el cas Palau, precisament.
Sí, que és el major cas de corrupció destapat mai a Catalunya, pel qual es va condemnar a més de 9 anys i mig de presó el màxim responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, i a 7 i mig a la seva mà dreta, Jordi Montull. El Suprem va confirmar que durant anys Millet i Montull van saquejar 23 milions d'euros de les estructures del Palau de la Música, 6,6 milions dels quals van anar a les arques de Convergència com a comissions il·legals. I aquest cas encara s'arrossega perquè 15 anys després l'entitat cultural encara està tenint problemes per recuperar els diners, ja que la família de Millet ha estat acusada d'amagar béns com obres d'art o de cobrar lloguers de cases que estan embargades.
I després d'allò, el 3%, el cas Pretori, el cas Mercuri i, sobretot, la confessió del president Pujol.
Que després de més d'una dècada investigant-se arribarà aquesta tardor a judici el 10 de novembre de començar el judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus 7 fills a l'Audiència Nacional. A més d'una quinzena d'empresaris s'enfronten apenes que van dels 8 anys de presó als 29, com dius, però també hi ha el cas del 3%, que encara no ha arribat a judici, tot i que l'Audiència Nacional va tancar la investigació fa 4 anys. També el cas Mercuri de corrupció a l'òrbita socialista de Sabadell, que encara avui arrossega algunes derivades judicials.
Clar, és que estem parlant de que tants anys després encara no hi ha hagut judici, per tant, encara no hi ha sentència, però en tot cas a Pujol li van penjar aquesta etiqueta de corrupte a l'expresident Pujol. Clar, segons la definició del diccionari, tècnicament, i fins que no hi hagi aquest judici i la sentència que demostri o no que hi va haver comissions, evadir impostos, que en principi és el que va confessar Jordi Pujol, no és corrupció.
Sí, però no només està acusat d'evadir impostos. És a dir, el jutge el va processar a la família per organització criminal i la fiscalia l'acusa de delictes contra la hisenda, però també d'associació il·lícita, diguéssim, que estan acusats de crear una xarxa de clientelisme des de la Generalitat, ja que en teoria, en la teoria de l'acusació, que evidentment no està demostrada perquè el judici encara no s'ha practicat, però la teoria és que els diners d'Andorra no són, com diu Jordi Pujol, una deixa de la Vi Florenci, sinó que són diners que rebien d'empresaris a canvi de comissions o senzillament de vanagloriar-se de l'amistat de la família.
Clar, i aquí és on hi ha precisament la clau que ha de determinar el que el modus operandi en la majoria de casos és el mateix. Ho hem vist amb Santos Cerdán, amb el 3% també, adjudicacions d'obra pública a canvi de comissions il·legals. Senyor Gimeno, vostè comparteix precisament això, que la corrupció zero no existeix?
Totalment. I que havia que parlar. Sempre que hi ha unes facultats, un poder per gestionar fons públics, hi ha un risc de corrupció. Sigui que neix de la persona que fa la gestió, o sigui perquè un tercer, i no ens oblidem, perquè això no es parla mai, sempre hi ha un corruptor, també. Per tant, que hi ha un corruptor. I això és claríssim i és una història. Per tant, aquestes afirmacions que es fan, que a mi no em passarà, que jo segur que no ho faré, que jo aquestes coses s'ha demostrat empíricament, històricament també diria, que això no respon a una realitat.
És com Jesucrist, fins que vinguin a temptar-te, no?
Exactament, i després ja veurem què hi ha. Com la temptació segur que hi és, el que hem de posar és mitjans per controlar que aquesta es produeixi, no es produeixi, ens puguem avançar amb el que sigui. Després hi ha un altre aspecte que s'ha tocat aquí, el que passa és que jo volia donar-li un altre enfocament, que és, hi ha molts tipus de corrupció. Escolti, perdó, però l'escolti.
L'escolto, no?
No, escolti vostè, sí, però dic perquè el no pagar els impostos, els no pagar els impostos també és corrupció.
I això també ho veiem en el dia a dia del ciutadà.
També és corrupció.
Escolta, una part en factura i l'altra negra.
Serà d'una altra naturalesa, però és corrupció. Això no, deixem-lo clar. Però hi ha una qüestió que jo crec que en aquests moments és més rellevant, i és quan hi ha aquests càrrecs públics d'alt nivell, i evidentment respectant la presumpció d'innocència de tots ells, però que estaven amb el nivell més alt del govern, sigui del govern nostre, de la Generalitat, o sigui amb el govern d'Espanya, o ocupant càrrecs de ministre d'Hisenda, insisteixo amb la presumpció d'innocència, i s'ha utilitzat des d'aquests nivells parlar de que no hi ha, una corrupció estructural costa. Jo sempre he afirmat que a Espanya no hi havia una corrupció estructural, que tot, tu no et para un policia i et demana una, com es diu al Mèxic, una mordida. O tu no et demanen aquestes coses. Jo crec que això és cert. Però, clar, ens trobem en un altre nivell, que és aquest que jo estic dient i tal. I això és important, perquè això és la captura de l'Estat. Quan es fa una llei a la mida, no solament és per raons ideològiques o polítiques, que aquí també s'hauria de parlar d'aquest tema, no per corrupció, sinó per altres raons, però que, en tot cas, si es fa a canvi de... Perdoni, això és la captura de l'Estat. Ja no cal ser corruptor. Ja a partir d'aquí tens la llei que tu autoritza i que et dona el benefici.
En el cas de Santos Cerdán, per exemple, el que crida l'atenció és que després de tants anys on hem estat posant el focus en la corrupció, en tots aquests casos que hem anat explicant, que hagi anat aflorant tot i que s'hagi anat posant el crit al cel com a societat, que encara després d'això hagi seguit passant.
Això ens ho preguntem cada vegada que passa. Per això parlava jo abans del risc, que sempre, i afirmo amb rotunditat, sempre que hi ha gestió de fons públics, sempre que hi ha una facultat de poder, pot haver un abús de poder, per simplificar. I aquest abús de poder pot ser molt, pot ser menys, però en tot cas pot ser provocat per una temptació, com s'ha dit aquí, o pot ser d'una altra manera. Però en tot cas, sempre que es té poder, es pot utilitzar malament. Com ha dit el senyor Llinares, no hi és l'interès general. Si no treballes per l'interès general i treballes per l'interès particular, bueno, mira, ja al final a vegades dius, és que això es conforma a la llei. Bueno, pues perquè t'han posat una llei a mida. Però en tot cas, veurem com s'havia fet aquesta llei a mida. Per això té moltes implicacions, s'han desenvolupat més. Els lobbies, els controls de les petjades normatives, per què d'aquesta manera? El control de les agendes, etcètera, etcètera. Això són mesures de control preventiu. Sabent exactament amb qui t'hi reuneixes, pots saber altres coses.
I en relació a aquest control, jo abans repassava la memòria de l'oficina antifrau d'aquí de Catalunya de l'any passat i veia que l'oficina va marcar un nou rècord històric de denúncies rebudes. 1.291, són 3 denúncies cada dia, és molt més que anys enrere, pràcticament el doble que alguns anys. A qui ho atribueixen?
Miri, pues, no ho sé, li donaré una altra dada. El dia 28, perquè l'he mirat, el dia 28 d'agost en teníem 1.350 o una cosa així.
En un sol dia?
No, fins al dia 28, o sigui, no l'any sencer, sinó fins al dia 28, a 8 mesos de l'any, ja superem les de l'any passat. Per què es deu això? Pues, evidentment, perquè ja... Això està molt, molt, en fi, té molta relació amb el que diu el nostre observatori, que fem bienalment, de la percepció de la corrupció. Alguna raó tenen, que la percepció. Sempre diem, home, la percepció no és la realitat, és la percepció d'una realitat. Bueno, però quan es parla malament de certes coses i després passen, pues segurament és que la percepció no estava tan equivocada. En aquest cas és que hi ha una voluntat ciutadana de lluitar contra la corrupció i envia moltes coses. També és cert que hi ha un percentatge elevat de denúncies que són de coses que no són pròpiament de corrupció, sinó són de mal funcionament de les institucions i que ens arriben a nosaltres i nosaltres hem de derivar a la institució que li correspon.
En aquest sentit, volia preguntar-li de quina naturalesa són la majoria dels expedients, queixes que reben?
Bueno, per la naturalesa de l'àmbit en el que es mouen, són dos els que són els principals. Un és l'àmbit de contractació i el segon és l'àmbit de la funció pública.
Clar, vostè parlava sobretot dels corruptors, d'aquesta temptació, i voldria ampliar també i obrir la pregunta a totes les persones que formen part d'aquesta taula. Què és abans, l'ou o la gallina? El problema són les grans constructores, sobre qui també s'ha posat el focus, sobretot arran del Cas Cerdán, no?, amb el pla que va anunciar Pedro Sánchez. Les constructores o el problema són els partits?
El problema són tots, en aquest cas, perquè hi ha un concert. I en aquest concert, qui comença i qui cedeix, bueno, serà... Un és més actiu i l'altre és més passiu, però els dos fan.
No sé, la resta...
Per tant, corruptors serien, podria ser qualsevol dels dos. Clar. És a dir, a mi em sorprenia a vegades...
No, no, no dic qualsevol dels dos, els dos.
De les parts, els dos.
Però qui comença, no? Qui tempta, el temptador, pot ser tant el polític com, bueno, la constructora, això... no sempre té per què ser la constructora, ho dic també en relació a aquesta llista negra, no?
Sí, 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 pot ser, clar, clar, que pot ser que sigui, que en alguns casos serà un i en alguns casos serà un altre.
Però sí que és veritat que els sospitosos habituals, en molts dels casos de corrupció dels últims anys, doncs acaben sent les mateixes empreses. No sé, la resta, senyor Llinares, senyor Madaula, què opinen?
Sobre l'equació de la corrupció. Se centra en el corrupte i se centra en el corruptor. I, efectivament, si no hi ha corruptor, no n'hi hauria corrupció. Si no hi ha corrupte, no n'hi hauria corrupte. Però aquí hi ha una tercera peça que hem de tenir present perquè... En l'administració pública tots els procediments i, per suposat, el de la contractació són molt complexes. I intervenen molts agents. De vegades el polític és l'últim en tenir capacitat per a poder manejar la contractació pública. Però perquè hi hagi corrupció en l'àmbit de la contractació i ho extindria a tots els demés àmbits, el de les subvencions, la gestió del patrimoni públic, la provisió de recursos humans en els processos de selecció de personal. El corrupte i el corruptor són imprescindibles, però hi ha una tercera peça que és la del tècnic, la tecnoestructura funcionarial que avala els procediments, que dona apariència de legalitat a lo que és un procés de corrupció. Per lo tant, és un triangle, no és un binomi. És un triangle en el que si una de les peces falla, pràcticament la corrupció és impossible. Jo també sóc de l'opinió de que la corrupció zero va ser molt difícil, però que n'hi ha mecanismes per detectar-la, per prevenir-la, sobretot, que és la principal funció en la que l'administració s'hauria d'embarcar, prevenir la corrupció, però després detectar-la i després que els castigs que rep la corrupció siguin veritablement dissuasoris, perquè en aquests moments les fortunes brutes que han sigut el resultat dels grans casos de corrupció continuen en mans dels corruptes a bon recaudo, en els paraïsos fiscals, amagats en les caixes privades dels bancs, en mil formes, a través de testaferros. No tenim una resposta, no tenim prevenció, no tenim mecanismes eficaços de detecció i no tenim una resposta al delicte tan greu que és la corrupció. Les empreses que han sigut condemnades per corrupció continuen contractant en l'àmbit públic.
Ara, en principi, això és el que es vol canviar, no? És l'anunci aquest que va fer Pedro Sánchez. No, si hi haurà una llista negra d'aquestes empreses perquè no puguin tornar a contractar amb l'administració pública.
No fa falta una llista negra. La llei ja prohibeix contractar amb les empreses que han sigut condemnades per corrupció.
Doncs això no passa. Però...
Condemnades.
Però, condemnades, bueno, clar.
Condemnades.
Exacte.
No assenyalades, clar. Clar.
I abans i comentava que hi ha casos de corrupció que han trigat més de 10 anys en instruir-se, que encara no han arribat a judici.
El senyor Madaula el veia...
Condemnant ferm, ja queda...
El veia fent que sí amb el cap, el senyor Madaula.
Sí, sí. Estic d'acord amb el que s'està dient. Només dir que corrupció també és vulnerar els drets d'unes persones. És també doncs, alterar unes condicions que permeten que es dongui, no? I llavors cal ser molt vigilants amb aquests comportaments incorrectes. Insistir en que cal treballar doncs, la prevenció i la integritat en l'acció pública, i això és un treball i un compromís de tothom, perquè evitar, amb la mesura que sigui possible, que la corrupció es dongui. No? Mm. I en aquest cas, doncs, torno a insistir en que cal revertir aquesta sensació, aquesta sensació que hi ha molta corrupció, perquè cal generar confiança i és un compromís i un repte per part de tothom anar revertint aquesta percepció àmplia que hi ha corrupció que porta a generar desconfiança i el que dèiem al començament, afavorir un discurs radical de
pulcritud, no? D'antipolítica. El problema és que clar, si després la ciutadania troba on agafar-se, on apuntalar aquest discurs, aquí és d'on plora la criatura. Per això també els hi voldria demanar... Clar, s'està generant amb la conclusió d'aquesta taula una mica és, escolta'm, no s'hi pot fer res, la corrupció, no? El corrupte hi serà. Un missatge una mica més de confiança cap a la ciutadania, perquè no sortim d'aquí dient és que tot està podrit, és que no hi ha res a fer.
El corrupte tindrà la temptació, jo crec que la idea és controlar, no? El que dèiem, prevenir i controlar. I en aquest sentit, quines respostes, quins mecanismes hi ha actius per això?
I si s'està fent millor la feina?
Sí, clar, efectivament. I aquí hi ha moltes vessants i moltes coses que són per un debat molt més llarg. Però jo voldria matitzar una mica aquestes paraules. La lluita contra la corrupció no està tot perdut. El que passa és que no podem deixar de lluitar. El que es pensa és que un dia arribarem al cel que no n'hi haurà. Bueno, no sé si s'arribarà d'aquí molts anys, perquè això tampoc ho puc saber. Però realment el que no podem és deixar de lluitar, deixar de previndre. Hi ha un element més que nosaltres hem considerat sempre des de l'oficina. No solament hi ha riscos de corrupció, que nosaltres hem fet grans treballs en aquesta línia de riscos de corrupció i de manera de detectar els riscos, però moltes vegades no se sap detectar els riscos, no te n'adones de que... I aquesta idea molt humana, a mi no em passarà, bueno, pues realment després es demostra que fins i tot des d'una perspectiva biològica, que no és la que més comprendia, però que efectivament és difícil que això sigui d'aquesta manera. El que nosaltres hem de posar als mitjans, ser conscients de què pot passar, i com som conscients de què pot passar, nosaltres posem totes les mides que nosaltres creiem. Posem una mesura d'aquest tipus, posem una mesura de l'altra. Amb una estratègia a Catalunya, nosaltres vam plantejar, almenys fa 5 anys, si no recordo malament, 15 àmbits per lluitar contra la corrupció. 15 àmbits que vam ordenar. I vam fer 3 propostes per cada un d'aquests 15 àmbits. Bueno, doncs ja podíem començar.
No els han fet cas.
Bueno, no s'han fet cas. Sempre es fan coses. El problema és que jo no estic donant la culpa a un enfront d'un altre, perquè al final és culpa de tots nosaltres. Fins i tot de la població, per no ser més exigent, si em permet, no? Ja sé que no són els responsables ells directament, la ciutadania, però en tot cas de mantenir sempre el to en aquesta línia sí que aniria bé. Però no vull desviar-me. Hi ha un element molt important que aquí no ha sortit avui i que nosaltres li hem donat molta importància, que és l'educació amb integritat. Si solament detectem els riscos, però aquells que són els dirigents polítics fins a l'últim empleat públic o privat, en el cas de les empreses privades, i no hi ha una formació amb integritat, de que un ha de treballar d'aquesta manera, perquè aquests són els valors que vol demostrar, en aquest cas la detecció dels riscos tampoc complirà la funció, o almenys no la complirà bé.
Abans ens donava dades concretes, no?, de com la gent sí que s'està involucrant. Això potser forma part de l'educació que hem anat rebent, no?, que cada vegada reben més denúncies de gent que detecta coses i ho posa en coneixement de l'administració. Però veia a la seva memòria que només el 50% dels expedients s'acaben remetent a alguns organismes. Evidentment hi ha una part que s'acaben arxivant. Aquí ho traslladen. Entenc que en alguns casos deu ser la pròpia administració perquè hi posi solució, perquè la Fiscalia veia que, per exemple, l'any passat només van remetre 4 casos. Això és un 0,3%. La majoria, per tant, de coses que els hi arriben no tenen un pes penal.
No sempre, ni molt menys. Quan ens arriben a nosaltres hi ha un percentatge que sí, i a més la nostra capacitat d'investigació, d'ingerència, és molt limitada. Jo no puc fer un seguiment, jo no puc afirmar, fer un escorcoll determinat o fer un seguiment o fer un seguit d'accions que pot fer la policia o que pot fer el jutge d'instrucció. Per tant, vull dir, això s'ha de matitzar. El que és evident és que tenim un àmbit de col·laboració. Nosaltres diem el que hem enviat a la Fiscalia, però també tenim el que diem de col·laboració institucional. La Fiscalia en moltes ocasions ens està demanant que la investigació sobre aquest aspecte concret la portem nosaltres sota la seva direcció. I això també estarà inclòs en alguna altra, està inclòs en una altra partida de la que es diu aquí. Jo crec que hi ha hagut un element amb aquest increment, i jo voldria dir, primer, perquè quan jo vaig entrar a l'any 2016, hi havia de l'ordre, no me'n recordo exactament, però de l'ordre de 150-160 denúncies a l'any. Uh-huh. Hem arribat a tenir quasi 1.300 l'any passat i superant ja les 1.300 aquest any. Però hi ha un element, una actuació, i és que vam obrir una finestra per les denúncies anònimes. I és veritat que les denúncies anònimes tenen un cert risc de certes coses, però si tu analitzes exclusivament les dades objectives, en realitat fer una denúncia anònima pot perjudicar el denunciant. Perjudicar vull dir que no s'arribi a una bona investigació per la capacitat d'interaccionar amb una persona, les dificultats d'interaccionar amb una persona que es presenta com anònima. No perquè sigui mentida. El percentatge d'arxius de les denúncies nominatives i de les denúncies anònimes és ben bé molt semblant. No és exactament el mateix, però és ben bé. Per tant, no diguem, no, és que les denúncies anònimes hi ha mòbils espuris. Sí, sí, moltíssims. Que volen instrumentalitzar les oficines? Sí, però en tot cas, si et fixes en les dades objectives, les coses van endavant.
Per tant, el que hi ha és una mica una por, reticència, no?, de l'alertador. I en aquest sentit li volia preguntar, perquè fa 2 anys que tenen la capacitat de multar a les administracions, empreses, institucions que hagin pres represàlies contra denunciants de corrupció, però, corregeixi'm si m'equivoco, però en aquests 2 anys no s'ha posat cap sanció des de l'Oficina Antifrau. Per què?
Encara no s'ha posat cap sanció perquè estan en tràmit, almenys 3, no sigui tan fàcil, però sí que s'ha donat. Nosaltres tenim aquí dades des del 22, els anteriors, també hi havia 2 o 3 demandes de protecció. 146 persones ho han demanat i se li ha concedit a 53. Però 53 no vol dir que els 53 hagin patit una represàlia. Moltes vegades hi ha risc de represàlia. Mm. Aquesta no s'ha produït. Com es protegeix aquesta persona? No sancionant, sinó advertint aquella persona que pot fer, dir, si vostè fa això, li pot passar aquesta altra cosa. És cert, també, que hi ha unes altres situacions, però tot això, nosaltres s'han aconseguit bastant èxits que estaran a la memòria en aquest sentit, perquè s'ha aconseguit que un acomiadament que s'estava amagant sobre un acomiadament objectiu, doncs hem demostrat que no era objectiu. Els tribunals ens han donat, amb el nostre informe en aquest sentit, ens han donat la raó. Per tant, l'àmbit sancionador no és un àmbit de protecció, és un àmbit de protecció, en tot cas, de prevenció general.
I diu que tenen 3 expedients oberts en tràmit.
En aquest sentit, sí, exactament. 3
en tràmit.
En tràmit. Després hi ha una altra qüestió que no li presten atenció, en general, ningú, i és l'obligació que hi ha de totes les entitats de més de 50 treballadors privades i més de les públiques, totes les públiques, absolutament totes les institucions públiques, és a dir, posem, per exemple, tots els ajuntaments, nosaltres ens han de dir que totes han de tenir un canal intern. En aquests moments, a Catalunya, i estic donant unes xifres aproximades, d'entitats públiques ens han enviat dient que tenen canal intern i la persona que ho és, que és l'obligació legal que hi ha, no arriba a 500. Miri, li recordo que a Catalunya hi ha 947...
Ajuntaments.
Solament ajuntaments. Després hi ha les empreses públiques i a més. Tot això també hauria de ser sancionat. Però com sanciones a qui no saps qui és?
Se'ns està acabant el temps. Avui llegim el periòdico que Antifrau avisa tres administracions de possibles trampes, administracions precisament locals. Un altre dels casos que hem conegut recentment són les irregularitats a l'entitat que es fa càrrec de la tutela dels menors de la DGAIA, irregularitats que vostès des d'Antifrau han fet públiques.
Sí, sí. Bueno, nosaltres és difícil. Confirmem a vegades, però fer públiques i més el contingut, segur que no, perquè tenim molta cura de la confidencialitat. A vegades, fins i tot,
Han confirmat que
això, sí, sí, no, no.
Quan estan investigant, en tot cas.
Estan investigant i, a més, hi ha la Fiscalia que també té interès en aquest assumpte contínuament. Per tant, no és una cosa, és una cosa bastant complexa.
Jo, en el sentit de la DGAIA, no volia deixar de preguntar-li perquè justament ha estat un tema que hem estat impulsant des d'aquí, des de la cadena SER, i li volia preguntar si arran de la crisi aquesta de la DGAIA, de les presumptes irregularitats detectades en fundacions que donaven ajudes, han rebut més denúncies vinculades al sistema de protecció dels infants en aquests últims mesos.
Bueno, en l'àmbit de protecció als infants es donen, diguem, diferents drets subjectius dels infants. Uns que són propis de protecció al menor, que serien competència de la sindicatura de greuges, i que la síndica de greuges en aquest cas està investigant i en tot cas està donant les pautes, i també unes altres que afecten a l'àmbit econòmic, que és el que és la nostra competència. I aquí, efectivament, tenim més d'una. I, a més, cada vegada que investigues, a vegades surten més coses.
Doncs molt interessant les reflexions que han compartit vostès aquest matí aquí. Miguel Ángel Gimeno, director de l'oficina Antifrau, Feliu Madaula, de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, i Joan Llinares, exdirector també de l'oficina Antifrau del País Valencià. Moltíssimes gràcies. I Andrea Villòria, gràcies a tu també.
A vosaltres.
Gràcies.
Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.